Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Manel Elias. L'autor de l'atropellament massiu de Nova Orleans, que hi va matar 15 persones, va actuar sol, segons l'FBI. El responsable de contraterrorisme de la Policia Federal dels Estats Units, Christopher Raya, ha explicat aquesta tarda que l'atac al cèntric carrer Bourbon, de la ciutat més poblada de Louisiana, s'investiga com un atemptat terrorista.
Let me be very clear about this point.
Deixin-me ser molt clar sobre aquest punt. Això va ser un acte de terrorisme. Va ser premeditat i un acte malèfic. Però en aquest moment no podem dir amb certesa que ningú més estigués implicat en aquest atac a banda de Shamsuddin Jabbar.
Shamsuddin Jabbar.
També ha confirmat que l'autor de l'atac, un ciutadà nord-americà de 42 anys expulsat de l'exèrcit, havia demanat entrar a Estat Islàmic. L'FBI també descarta, de moment, cap connexió entre aquest atac i l'explosió d'un cotxe Tesla davant de l'hotel Trump a Las Vegas. En aquest altre incident va morir l'ocupant del vehicle. Donald Trump ha aprofitat la situació per abonar el discurs xenòfob i carrega contra Biden. A través de la seva xarxa social, ha afirmat que els criminals que arriben al país són pitjors que els que ja hi ha. I n'ha responsabilitat l'administració actual, que, segons ell, ha portat el país al desastre a ser la riota del món. Conclou que tot plegat és el resultat de fronteres obertes i lideratge feble i ineficaç. Més notícies, Natàlia Ramon.
L'Institut Nacional d'Estadística ja ha publicat el primer índex que regularà l'increment dels preus del lloguer. Es tracta del 2,2%, una xifra inferior a la de l'IPC. A partir d'ara, l'INE anirà actualitzant aquest percentatge a més i serà la referència màxima fins a la qual es podrà augmentar la mensualitat del lloguer quan es revisi. Aquesta restricció només s'aplica als contractes de lloguer signats després del maig del 2023, quan va entrar en vigor la actual llei de l'habitatge. La nova fórmula no només té en compte la inflació, com es feia fins ara, sinó que introdueix dos valors correctors per moderar-ne l'increment. L'objectiu, teòricament, és evitar inflacions sobtades i afavorir evolucions més progressives del preu del lloguer. El fet d'utilitzar diferents paràmetres fa que hi hagi un decalatge de 2 mesos respecte a la referència de l'índex i la seva aplicació. És a dir, ara al gener estem aplicant la dada corresponent al mes de novembre, al febrer s'aplicarà la del desembre, i així successivament.
Només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalana són filòlegs catalans, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Dels 3.254 docents que estan impartint aquestes matèries, uns 1.900 són filòlegs catalans i la resta provenen d'altres titulacions com periodisme, humanitats o estudis literaris. La falta de professors filòlegs va portar el Departament d'Educació fa uns anys a acceptar que professionals d'altres especialitzats poguessin també impartir aquesta matèria. Gemma Gómez, professora de català a l'Institut Eugeni Xammar, a l'Ametlla del Vallès, i membre de la plataforma docents.cat, reclama més formació per als nous professors i cursos de reciclatge per als que ja estan en actiu. A més, denuncia que el màster de professorat no garanteix el coneixement de la matèria. Són declaracions al Catalunya Migdia.
Correspon. Què vols dir, m'ho correspon? Han fet el màster de professorat.
Sí.
Però no tenen per què haver fet el de llengua. Vull dir que ni això. No tenen formació.
El 2024 s'han exhumat les restes de 26 víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Segons dades del Departament de Justícia, l'any passat es van excavar 28 fosses, la majoria a Ponent i les Terres de l'Ebre. Del conjunt de restes trobades s'han aconseguit identificar un sol cos, el del soldat republicà Josep Vallet Pérez, a la fossa del cementiri de Salomó, al Tarragonès, i ja ha estat retornat a la seva família. Xavier Meréndez, director general de Memòria Democràtica, destaca la satisfacció de poder identificar els cossos localitzats. Són declaracions a Catalunya Informació.
Cada vegada que fem aquest creuament i sona la flauta, sona la campana de poder identificar, encara que sigui només una persona, l'èxit és rotund i això a nosaltres ja és un incentiu per seguir treballant.
Es manté activa des de dimarts una rave a prop de l'aeroport de Ciudad Real. Els organitzadors han desplegat equips de so i estructures a l'aire lliure. Hi ha 1.500 vehicles aparcats a la zona, la majoria autocaravanes i furgonetes, i el dispositiu de seguretat el formen 150 agents policials. David Broceño, delegat del govern espanyol a Castella-La Manxa, recorda que la festa és il·legal.
La Big Fucking Party volumen 3, una macrofiesta que no està autoritzada. Los datos que tenemos nos indican que hay en torno a unos 1.500 vehículos, en su mayoría son caravanas, no solo de España, sino de toda Europa. En estas estimaciones podemos trasladar que están unas 5.000 personas.
Esports, Jordi Bracons.
El Barça treballa per trobar la via per inscriure de nou Dani Olmo i Pau Víctor. Tots dos futbolistes s'han entrenat amb normalitat a l'espera de novetats i de si la Lliga dona el vistiplau a la documentació presentada i, per tant, permet que el club pugui disposar d'Olmo i Víctor als propers partits. Aquest matí, reunió de més de 3 hores a les oficines del Barça amb Joan Laporta al capdavant i la cúpula directiva del club. L'entitat confia que aquest divendres es resolgui el cas. Encara la primera divisió espanyola, demà València Reial Madrid, que es va ajornar arran de la Dana. En futbol internacional, avui primera semifinal de la Supercopa d'Itàlia entre l'Inter i l'Atalanta a les 8 a l'Aràbia Saudita. En bàsquet, a aquesta hora arrenca la primera jornada de l'any a l'ACB. En aquest moment, Bilbao 7, Andorra 6 i a les 7 juga el Breogán Manresa. Per la seva part, el Barça i Raúl Neto han decidit de mutu acord trencar el contracte que els unia després de la segona lesió del brasiler, i el Girona ha fet oficial el fitxatge de Pau Busquets, aler procedent de la penya.
Fins aquí les notícies.
Matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un mort, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Vicent de Carot.
Passen 7 minutets de les 6 de la tarda i ara hem de resoldre el concurs. Perquè a la primera hora us he preguntat, al 607070901, digueu-me, per favor, en quin canal heu vist les campanades i com. Doncs el guanyador d'aquest val de 30 euros per anar a comprar el Caprabo és en Benet. Diu, bona tarda, vaig veure les campanades de TV3 amb un sopar fantàstic, acompanyat per 28è any consecutiu per uns amics de la facultat. Bon any, ens diu en Benet. Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda.
28 anys amb els mateixos, eh?
Què et sembla?
Ostres, quina fidelitat, eh?
Doncs... No em sembla estranya, jo fa 31 anys que estic amb els mateixos.
Jo que sempre dic, soc molt monògama de les coses, perquè a mi, quan m'agrada una cosa...
Allà t'hi quedes.
Sí, la mateixa.
Fidel, fidel, eh? Monògama...
També soc molt monògama. Però molt fidel a les coses que m'agraden. Penso,
doncs
perquè fas
molt bé.
Fora, no?
És molt bonic això, que siguem fidels a les coses que ens agraden i que les defensem i que no siguem volàtils i cap aquí, cap allà i papallonetes.
Està bé, està bé, està bé, que ja vivim en un món prou líquid. Ja. Heu sentit la de Parellada? Això vol dir que quan passen 8 minuts a les 6 de la tarda hem d'obrir la porta de la cuina. Per cert, com has començat el 2025, nena, que estem a dia 2, eh?
Molt impactada perquè sigui el 2025, quan el 2024 ni l'he vist, tan ràpid que ha passat. De veritat, és que a mi em pica... Però si encara no escrivia 2023,
I jo. Com més grans ens fem, més ràpid passa.
És que això que parles de la liquiditat, el primer que es liquida és el temps. És
Mare de Déu, senyor. Avui l'Ada ve a obrir un meló. L'ambient a les cuines professionals, que no és precisament concòrdia i companyonia. Avui ens posem una mica de mal rotllo a la cuina, eh?
Exacte. A la cuina, eh? a la cuina. Aviam, t'explico. Segur que molts de vosaltres heu anat al restaurant aquests dies de Nadal, has fet algun àpat. Tot són bones maneres, tot són bones paraules, totes són bones cares a la sala. I potser la cuina, en aquell mateix moment, estan volant els ganivets.
Però què esteu fent?
No se sent, no cridar a casa teva?
No, perquè ho amortigo a l'extractor. Però és veritat que a les cuines passen coses. I quan més nivell és el restaurant, a vegades més, perquè els objectius són de gran perfecció. Mira, per començar a parlar d'aquest tema d'avui, sentirem un tall d'una sèrie que us recomano moltíssim, que es diu The Bear.
The Bear, home, t'ho diràs.
Ah, i tant. Faig una sinopsi, d'acord? Per als que no l'han vista o no la coneixen. Carmi, que és el cuiner protagonista, és un cuiner molt ambiciós que treballa en un restaurant estrellat i en aquest restaurant té una gran pressió laboral per arribar a la perfecció absoluta.
Lo haré mejor.
Sí, chef.
Sí, chef.
¿No puedes con esto? ¿Es demasiado para ti? Contesta.
Puedo con ello.
Puedo con ello, chef.
Puedo con ello, chef.
Bien. 12, 10,
marchando
36.
La 8,
no
13,
me jodas
36,
las comandas.
Lo siento, chef.
3, 52, 8, 13 14.
Y 29, chef.
¿Por
qué
sirves salsas cortadas? ¿Por qué? Entiendo, tienes complejo de bajito. Apenas llegas a la puta mesa, ¿verdad? Por eso tienes tatuajes y las escarificaciones molonas y sales a descansar echando un cigarro. Te divierte, ¿eh? Pero pasa una cosa. Esto se te da de pena. No eres bueno. Deprisa, hijo puta. Tienes que correr más. ¿Por qué eres lento? ¿Por qué eres lento de la hostia? ¿Te crees que es de tipo duro? Ya, ¿por qué no me lo dices? Sí, chef, soy muy duro.
Sí, chef, soy muy duro.
Joder, dilo. Sí, chef, soy
sí,
muy duro.
Sí, chef, soy muy duro.
No eres duro. Eres una puta mierda. Bueno, para nada. Sácalo ya.
¡Sale!
Ojalá estuvieras muerto.
¡Oh!
Ojalá estuvieras muerto.
Però
això t'ho han dit a tu a la cuina?
No. Ah. Jo no he patit aquestes vexacions, però dir-te una cosa que, perquè s'entengui, el Carmi és el que rebia totes aquestes d'aquests insults del seu xef, i el xef era l'altre que deia deberías estar muerto. Sí, dime, sí, dime. Perquè l'estava com entrenant, saps?
Entrenant per què? Per ser dur?
T'ho explicaré. Totes aquestes estratègies són vàlides per aconseguir aquesta perfecció absoluta que busquen els grans restaurants. Això no passa a tots els restaurants, només faltaria, però sí que passa, no? El maltractament psicològic és una d'aquestes estratègies. Has sentit com li deia, eres bajito. Era en castellà perquè no he trobat la versió en català, la de doblat. Però eres bajito, totes aquestes escarificacions que portes és perquè ets un acomplexat, no tens prou... són maltractaments i vexacions psicològiques per tal de fer-te sentir una merda i que tu treguis...
O sigui, m'estàs dient que això és... bastant habitual,
és habitual
en les cuines d'alta volada.
Pot passar.
I passa.
Està canviant, però bueno, anem a la història. D'entrada, quan va començar tot això? Des de quan es maltracta d'aquesta manera a les cuines d'alta volada? Doncs mira, ens hem de remuntar a finals del segle XIX i amb una figura clau del món de la gastronomia que es diu Auguste Escoffier, que va morir el 1935, perquè et facis una mica la idea de l'època, no? 1846-1935. Va ser el xef dels Hotels Ritz i, a banda del seu art culinari, ell, aquest xef, és crucial per ser l'artífex de l'organització de les cuines modernes. De fet, anem vestits amb l'uniforme ideat per Escoffier. Aquest uniforme, jaqueta amb doble filera de botons, pantalons a ratlles o quadres, aquest mocador al coll i un barret. Et recorda aquest uniforme algun altre? Doncs sí, és exactament els uniformes militars de l'època.
Ah!
Exacte. Ostres. Emula els uniformes militars de l'època.
Ja t'està donant moltes pistes, no?, d'en per on volia anar.
Exacte. A banda de l'uniforme, el barret és un senyal del rang del cuiner. Quan més alt, més categoria té el cuiner.
Com més alt és el barret, eh?
Exacte.
Per això els xefs els dibuixem.
Els xefs el porten molt alt.
Ah, amiga.
Barret blanc, d'entrada perquè és un senyal de rang dins d'aquestes brigades que s'anomenen així, i també perquè les grans cuines que hi havia molts xefs, o que hi ha molts xefs, que a vegades n'hi ha fins a 50, sí, puguis identificar-lo des de lluny en els grans hotels. Hasta allà.
Ah, perquè el vegis.
El vegis. Doncs Escoffier va organitzar les cuines seguint l'esquema i la nomenclatura militar. O sigui, va imitar un exèrcit, el seu funcionament i la seva organització, per traslladar-lo al món culinari. Per això els equips de cuina se'ls anomena brigades i quadrilles.
O sigui, és llenguatge militar, clar.
Total. I, a més, l'ordre jeràrquic és inflexible, amb l'afany de disciplina estricta i control rigorós de tot el personal. Però no només s'assembla al règim militar en els aspectes formals, sinó que també en el funcionament i en la manera de manar i dirigir. Aviam, quina és la frase típica que es diu a les cuines? Quan el xef diu partida de postres, aneu amb, poseu en marxa la taula 7.
Que... Sí, xef!
Sí, xef! Ah, volen clar. Aquesta resposta, que és...
És militar.
A sus órdenes, mi capitán, eh? És el mateix.
Sí, senyor.
Amb aquest... Sí, senyor. Senyor, sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs aquest, el sitxef, és que és propi dels cossos militars i reforça... El que és molt, molt important és que reforça l'estricte respecte a l'autoritat.
Estem cuinant constantment i el foc, doncs, a vegades ens pot jugar males passades, algú es pot cremar, algú es pot fer mal, i crec, sincerament... que la gestió d'aquestes situacions abans era terrible. Jo m'havia arribat a tallar i que em diguessin posa't un guai, segueix, i m'havia fet molt de mal, no? Llavors, per mi era algo normal, pues, posar-me un guai, seguir treballant, i potser aquella ferida que m'havia fet, pues, realment era greu i d'anar a mirar-m'ho a l'hospital, no? Però aquesta pressió de dir, hòstia, no puc fallar, haig de donar el màxim, encara que em faci mal, haig de seguir, no? Era una mica com aquest esperit de guerra.
Uau.
Qui ens parla? Ens
esperit
parla...
de guerra, eh? Un guai,
exacte.
A seguir endavant.
Exacte. Ho sentiràs amb diversos cuiners que ens aniran a explicar les seves experiències a les cuines d'alt rendiment, diguéssim, no? Perquè és que, en definitiva, són cuines d'alt rendiment i de molta categoria. Ens parlava en Lluc Quintana, que és el xef de Can Xapes, a Cornellà del Terri. Ell ha fet una gran trajectòria, té una gran trajectòria amb cuines molt estrellades, i en Lluc Quintana ens explicava això, que bàsicament que la cuina d'un restaurant gastronòmic és com una mena d'entrenament militar en què els soldats reben una formació fèrria. Amb quin objectiu? Endurir-los, fer-los resistents a l'esgotament, fer-los... endinsar-los en la cultura del sacrifici, que renunciïn a la seva vida privada, que es dilueixin les personalitats a favor de l'objectiu i que lluitin junts per aconseguir l'excel·lència. Això és ben bé un entrenament militar. Es preparen els cuiners físicament i psicològicament per afrontar l'estrès responent de pressa, de manera àgil, i executar les ordres de manera perfecta. Aquest és l'ànim d'aquest entrenament. Per això hi ha moltíssimes queixes dels becaris, etc. Això era exactament tal com Auguste Escoffier va voler les seves cuines. Gent preparada, forta, ferma, ràpida, àgil, que responguessin a les ordres amb fermesa i sense titubejos. Sense
dubtar, eh?
Sense dubtar. Què ha passat? De fet, aquesta organització i aquests valors no són pas dolents. No, perquè et preparen per la vida, et preparen per la feina i et donen les eines per poder treballar amb disciplina i alhora, doncs, també amb eficàcia, no? Però és que el problema és que aquesta organització i aquests valors que eren tan fonamentals per millorar el funcionament de les cuines s'han anat malmetent. I malinterpretant, jo diria, eh? Que de manera
però una cosa és rigidesa, o una cosa és...
No, és disciplina,
l'altra cosa és excessions.
Sí, clar! I l'altre és aquest abús d'autoritat, que és el que moltes cuines s'ha trobat ara. Abús d'autoritat, travetes dels companys, perquè, clar, has de pujar tu abans que els altres, no? Horaris desfermats. Jornades laborals de més de 16 hores, en molts casos. Una pressió extrema, humiliació i sous misèrrims.
A sobre.
Que es consideraven com a normals si volies prosperar a l'alta gastronomia, eh?
Era com una novetat, no? Havies de palmar amb el sou i després ja guanyaries diners.
I després guanyaries prestigi, que és més important que els diners. Ara escoltem en Sergi de Meià, que és un cuiner que actualment està al capdavant de la Fundació Coma de Meià. Què és la Fundació Coma de Meià? Deixa'm-ho situar, perquè ja que ens ha explicat aquestes coses tan interessants que escoltarem, doncs és una fundació que vetlla per la conservació de la cuina catalana i dels productes locals, sobretot aquella zona de... Ara m'he mort, que ara no sé quina zona és, però Vilanova de Meià. Vilanova. Escoltem en Sergi de Meià, que ens explica.
Treballàvem entre 14, 15, 16 hores, depenent del dia, i evidentment doncs, sense cobrar un cèntim durant un any, que ho assumíem, alguna vegada que els tractes no eren el més adequats possible. Pressió de la nostra feina o el perfeccionisme de la nostra feina en aquest nivell de restauració ha portat que els nervis estiguessin moltes vegades massa calents, i vivim en foc, som foc. pur foc. Potser nosaltres, amb la nostra manera de ser, o amb la nostra generació, ho veiem, entre cometes, normal, perquè era millor del que ens havien explicat, imagina't.
Bueno, m'ha agradat molt perquè fixa't que el Lluc i en Sergi coincideixen amb foc, és a dir...
Per cert, Vilanova de Meià...
Ah, sí, està a la Noguera.
A la Noguera.
Perquè m'ho has dit en el moment que escoltava abans d'això, no sóc que ara se m'hagi il·luminat el cervell, sinó que d'això. Però fixa't que coincideixen el Lluc i en Sergi amb dues paraules claus. Una és foc, és a dir, que la diferència... O la similitud amb els exèrcits és que ells tenen un fusell i allà hi ha foc i ganivets, per tant, hi ha uns perills que vigila aquest foc que va escalfant l'ambient, per altra banda. I, per altra banda, també coincideixen amb que ho consideraven normal.
Bueno, perquè normalitzes moltes situacions.
Normalitzes
també,
tota
també en els mitjans de comunicació, també en el passat hem viscut segons quins cacics.
També, bueno, els mitjans de comunicació també. Per què? Perquè una cosa coincideix entre la cuina actual i els mitjans. Es diu ego.
Ahà, ui, l'ego.
Aquesta és la història. La història de l'ego que fa que tu vulguis aixafar el teu company.
No tots, no patiu.
No, home, no estem... Mira, no, ni tan sols estem generalitzant, Elisenda, estem dient que ha passat...
Passa i ha passat.
Que passa, però que ara amb menys d'això. Bueno, total... que ens explica això, diu, és normal, era normal, i a més era millor del que ens havien explicat, com quan vas a l'Emili que diuen, vigila, bueno, ja no anem a l'Emili, però bueno. La conseqüència de tot plegat, aquesta evolució de la mala interpretació del funcionament d'Escoffier, que sí que va ajudar a organitzar molt bé les cuines, és estrès, impactes en la salut mental i emocional i abandonament de la feina. Ni el Lluc ni el Sergi ara estan... volen continuar treballant, volen espais on l'ambient sigui molt més relaxat, on es puguin desenvolupar professionalment, però sense aquest estrès i aquesta pressió. I ara, doncs, aquest abandonament provoca això, anar a optar per llocs menys ambiciosos per la carrera professional, però més saludable. La qüestió és que, com et deia, en molts casos... El que busca el xef és l'èxit, el xef executiu. Però moltes, la majoria de les vegades ha passat gràcies, ha aconseguit aquest èxit gràcies al patiment dels cuiners. D'aquests cuiners que estan en primera línia com soldats de la batalla i que reben l'impacte de la passió, de l'ambició, el poder, l'abús, el control i l'obsessió del capità, que és el xef. I ara escoltarem a l'Ariana Julián, que és una cuinera, que avui la trobareu com a xef de la residència literària Finestres, que si no n'has tingut ocasió de parlar-ne mai, és un lloc extraordinari. I ella té una llarguíssima trajectòria en moltíssims restaurants estrellats, sobretot durant aquells anys que va viure a França, en període de formació, i ens explica això.
Si és cert que les cuines d'alt nivell es pateixen amb altres tractaments i vexacions psicològiques, et diré que sí. Des de tirar-se plats acabats, estrenar el pas i tirar-los sencers i sense mirar qui hi havia davant, si s'emportava algú per davant, llançament de ganivets, insults i altres, sí. Independentment de la pressió que hi ha, perquè tot ha de sortir de manera excel·lent i ben presentat, i hi ha molt d'ego per part dels cuiners per poder pujar de categoria, perquè, per suposat, quan tu entres en un restaurant d'aquests, entres a la part més inferior. Molt d'ego, molta competitivitat, és com una forma de vida en la qual tu decideixes si vols participar o no. Però l'estrès hi és. I ja, jo crec que es treballa una mica amb por, sempre, no? Per por de cagar-la, per por de fer-ho malament. Els horaris també eren... Podíem estar fent 16-18 hores tranquil·lament en un dia normal, no?
Ostres, Déu-n'hi-do. Ara, llançament de ganivets em sembla perillosíssim.
Sí.
Què és aquesta tonteria?
Sí, no ho sé. Jo, per sort, no he tingut... per sort. Però, mira, també m'hagués agradat viure-ho, perquè em sembla que tot forma, que tot ajuda a comprendre què és un ambient saludable i què no és. Vull dir, i has de... No li desitjo a ningú, però, mira, jo penso que a mi m'hauria agradat veure. Però sí, es veu que la cosa va molt suelta. Va molt suelta. On érem, així...
Amb l'Ariadna, estàvem escoltant l'Ariadna.
L'Ariadna, com us deia, vale. I és veritat que hi ha molts restaurants, que l'èxit en molts restaurants estrellats és més gràcies a l'ego que a la cuina, perdona que ho digui, però jo, això sí que ho crec.
O sigui, però n'hi ha moltíssims, que després ho tastes i dius, val, bueno.
Ho has dit tu, eh?
Ho dic jo? No he dit aquí, eh? No. Que n'hi ha d'altres que he flipat, eh?
També t'haig de dir que aquest ofici està ple de de gent magnífica,
home,
de xefs magnífics, i que tracten els seus equips d'una manera exquisida i que tenen un ambient de treball meravellós i que m'encantaria poder-hi treballar, saps? O sigui, i que això ha canviat, perquè ara t'haig de dir que es vigila molt més. De fet, la següent part que volem
afrontar...
Perdona,
Ada, començarà a ser un valor afegit també dels locals d'Alta Volada, que la gent hi vulgui anar a treballar perquè els tracten bé, que és una mica el que ens deia en Sergi de Maià, no?
Exacte. La cosa és que està canviant, perquè tots, bueno, perquè els damnificats, aquests damnificats, els estagers, els cuiners, els xefs que van patir durant anys de la seva formació, ara s'estan organitzant per associar-se i establir aquest nou mètode de treball que busca crear ambients saludables i que prioritzen, sobretot, la salut mental, emocional, i que volen modificar, doncs, les normes i els horaris de treball. I ara ja acabem escoltant un darrer tall d'en Sergi de Maià, que ens explica com va tot plegat.
Aquests últims anys tot això ha millorat, no molt, moltíssim. Hem traspassat una línia molt gran de lo que és el tracte i la humanitat a dintre del restaurant, i això és bo, això és boníssim. Evidentment, nosaltres teníem o la il·lusió o la por, no sabria dir-te ben bé quin era el costat, d'estar en aquests supergrans restaurants i que t'acceptessin ja era com una... Bueno, era un premi, no? Hi havia molt pocs restaurants d'aquest nivell, ara n'hi ha moltíssims, i tots ens barallàvem. Jo recordo que hi havia una llista de 2.000 persones. Que s'hagi acabat al 100% no ho crec, perquè les relacions humanes, els egos, porten que la gent a vegades sigui desagradable. Sí que és cert que hi ha una nova consciència on la gent ja no accepta segons quines coses, i em sembla super, super bé.
Doncs em sembla estupendo.
Exacte. Només apuntar que el tema aquest que diu que hi havia 2.000 persones d'espera, no eren clients, eren cuiners que volien treballar en aquest determinat restaurant, que no us dic quin és perquè tampoc és qüestió d'anar esbombant les males pràctiques, però era un restaurant de fora de Catalunya i que era un dels tres estrelles, i hi havia 2.000 sol·licituds per entrar a fer d'estagies sense cobrar res. Imagina't. Per tant, senyors, això és el que ha passat a moltes cuines, no a totes, per descomptat, i les coses estan canviant, però és que és molt important que recuperem els valors i el bon ambient a les cuines i que tinguem la festa en pau i els plats tinguin el sabor que han de tenir, que és el sabor de la bonomia. Moltes gràcies, bon any! I
bones festes del que queda, eh?
I bones festes i bons reis.
Moltes gràcies, Ada Parellada.
I en aquests xefs els hi portarem carbó, eh?
Home, i tant, si els hi portaran carbó, tu diràs.
Però
diràs.
No del bo, eh?
No d'aquell de sucre, no. Carbó xungo.
Els xefs que no es porten bé.
Ada Parellada, moltes gràcies. És que ara t'estava deixant una mica sola perquè estem reiniciant la centraleta, perquè de seguida volem fer el concurs, volem fer la fira a la tarda de Catalunya Ràdio, però no tenim centraleta. Per tant, fem una pausa per la publicitat i de seguida us explico més coses. Gràcies, Ada, eh?
A vosaltres.
Fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
T'avorreixes? Regala't cultura. A Tarragona ho tenim tot preparat per la nova temporada d'arts escèniques. Teatre, circ, dansa, concerts, espectacles d'humor i màgia. Sigui quin sigui l'estil que busques, el trobaràs a Tarragona. Consulta tota la programació a agenda.tarragona.cat. Venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
La meva princeseta vestideta de blanc.
Papa! No. Li pots dir al senyor del centímetre que em deixi de perseguir per tot arreu?
Aquesta serà una boda sense cap mena d'ostentació.
Senyor, són els de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Diuen que veure la núvia vestida porta mala sort.
Sembla que el que s'hagi de casar sigui ell.
Oh, miri, la mama de jove.
Però i si el vestit el porta el pare?
No tothom ho pot dir. Això ha d'haver engendrat el seu futur gendre.
El pare de la núvia, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dissabte a la nit.
Fies traïdores i 137.000 oients.
Pitatxo, pastu, la xerufla,
la travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin dany, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
2 minutets i seran 6:45 de la tarda. Parellada, que no marxes?
No, si està molt bé a la tarda.
Ah, que ben cool. colat, que ben colat. Doncs mira, ja veus, per aquí la Marta Pérez Verge, de seguida la fem entrar, perquè ara parlarem de refranys, i en concret...
Ai, m'agrada molt la seva secció.
T'agrada, eh?
Ai, sí,
tu tens una flor al cul?
Jo a vegades ho penso que sí, que la tinc, que tinc
doncs
una
va,
flor al cul.
Que passi la Marta, que parlem de flors al cul. Marta Pérez Verge, bona tarda.
Bona tarda.
Com està vostè?
Bé.
Avui arrenquem amb una expressió molt popular i una miqueta escatològica, com ens agrada als catalans, nena.
És que estem envoltats d'escatologia. I per tant, no hi pot faltar, i més en aquestes èpoques nadalenques, ha d'haver-hi escatologia. La que us porto avui d'expressió ens diu néixer amb la flor al cul.
Ui, aquesta la dic tantes vegades.
Jo
hi ha
també.
Gent que neix amb la flor al cul, eh?
Sí.
I no sovint s'ho mereixen.
No. No, 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 no. Avui us parlo el seu origen, d'on ve, per què diem cul, per què diem flor, per què ho relacionem. Hi ha moltes maneres de, i moltes teories. Mm-hmm. De fet, el cul és molt present a diferents idiomes per parlar de la sort, per dir que hi ha sort.
Sí,
per exemple, en italià dius che culo.
Che culo, de dir quina sort.
Sí, quin cul, per dir quina sort, amb una expressió, quan fa alguna cosa i l'expliques i dius va anar superbé i diuen, oh, che culo. Però també... Sí, sí, però també en francès, per exemple. En francès tenen el cul rodejat de medalles. Nosaltres tenim néixer amb la flor al cul, ells tenen aquesta. I
el
ve
cul envoltat de medalles.
D'un costum que hi havia de posar medalles protectores a la, de la verge al bressol, que de fet aquest costum també hi és. Els que són religiosos encara ara posen estampetes de la verge, medalles de la verge, no a sota del bressol, però sí que a vegades les pengen.
Eh?
I d'aquí a França doncs diuen aquesta expressió. Però clar, costa trobar una relació directa entre el cul, la sort, en el nostre cas, les flors, uh-huh. Doncs diuen alguns que és simplement una comparació d'oposats i que relaciona néixer afortunat amb el do de tenir flors a una de les parts del cos on justament no fa bona olor, no fa olor de flors.
Ah, potser sí, eh? Home, quadra bastant.
Clar,
té una
quadra.
Flor al cul, tot li surt bé.
Sí, llavors és aquesta metàfora visual que associa la flor, un element bonic, delicat i sovint apreciat, amb un lloc inesperat i poc habitual, com és el cul. Això ens reforçaria la idea que la sort d'algú és tan sorprenent i atzarosa com trobar una flor en un lloc poc probable. I també s'entén que aquesta sort acompanya la persona des del naixement com un tret innat. Aquella persona ja va néixer amb aquesta, mm-hmm. amb aquesta sort. Però hi ha una altra teoria.
Ai, l'altra,
i aquesta altra teoria, haig de dir que a mi m'agrada molt.
Alerta.
I té a veure amb la paraula atzar, que ve de l'àrab, i que significava flor. Aquesta paraula es va començar a fer servir també per anomenar la marca que donava sort al joc de la taba, que aquest joc és aquest que consisteix a tirar aquest osset, l'estragal d'un mamífer, que podia ser una ovella o una cabra, per exemple, com si fos un dau. I, de fet, aquest joc va ser l'antecessor del dau quadrat. Doncs bé, aquesta taba es marcava amb una petita flor de tarongina, la tar, en un dels seus costats.
I que era com el comodí.
I era el que donava sort perquè era la referència del que es tirava. I llavors dius, i per què? Què hi té a veure amb el cul? Doncs perquè aquesta flor es tallava, es dibuixava el cul de l'os, el que es considerava que era el cul de l'os. I si l'os queia de manera que es veiés aquesta flor, es descobria el guanyador o el perdedor. Hem de tenir en compte que, a diferència d'un dau, la taba tenia tants costats amb forma irregular que les opcions de calcular les probabilitats que et sortís la flor eren molt difícils. I llavors, quan un jugador aconseguia que la seva taba caigués del costat de la flor, cridava atzar.
Atzar! Oh, que bo, Marta!
I llavors, amb el
de
pas del temps... Clar, la paraula atzar va evolucionar fins a fer-se servir com un sinònim de sort. D'aquesta manera, algú que té una flor al cul és una persona molt afortunada, que sempre aconsegueix els seus objectius de manera o de forma inversemblant.
Mm.
Val a dir, però, que atzar acostuma a estar vinculat a la casualitat i a l'acte de tenir sort, encara que, en realitat, tant pot ser a la bona com a la mala sort. Per això es coneixen com a jocs d'atzar les apostes, per exemple. I això és perquè, en realitat, en el joc de la taba, si et queia, si et sortia la flor dibuixada de cara cap amunt, es podia guanyar o perdre en funció de l'aposta que s'havia realitzat. Si tu deies, a mi em caurà amb la flor cap avall, i sortia cap avall, doncs guanyaves, però clar, si et sortia cap amunt, perdies. Per tenir aquest joc de l'atzar de que podies tenir bona o mala fortuna. I aquí, en aquest cas, nosaltres normalment relacionem atzar amb bona sort, però hi ha països com, per exemple, Portugal, que el terme atzar l'utilitzen com a sinònim d'infortuni, de mala sort.
Ah, sí, de mala sort?
Sí.
Has tingut atzar?
Sí.
Oh? Aquí nosaltres som més matemàtics, 50-50, no?
Exacte. Totalment.
Oh,
i d'aquí això.
Déu-n'hi-do, avui hem repassat tenir una flor al cul i per aquells a qui els sembla una miqueta escatològica aquesta expressió o vulgar, de quines altres maneres ho podem dir, Marta?
Doncs mira, també relacionat amb néixer, tenim, per exemple, néixer amb un pa sota el braç.
Home! Clàssic. A veure si el meu ve amb un pa sota el braç.
Esperem que sí. És allò de que ja, si neix amb el pa sota el braç, vol dir que ja no li falta el menjar, vol dir que tindrà una bona vida, que tindrà sort, perquè segurament ha nascut doncs, en una casa amb recursos o amb diners. També es diu néixer o portar un pa sota l'aixella, en comptes de sota el braç.
Sota el braç.
Sí, queda més bonic. I un dia, perquè preparant això, he començat a buscar i rebuscar expressions en pa, n'hi ha moltíssimes.
Hem de fer un especial pa.
I portarem també pa i ens el anirem menjar mentre parlem de les expressions de pa. I més maneres de dir que ets afortunat, doncs, així el sol a mitjanit, tenir o néixer amb bona estrella, passar una bona ratxa, pondre-les totes, allò, aquest li ponen totes.
Li ponen. És veritat, aquesta sí que l'he sentit molt.
Sí, jo la faig servir molt, també. Tenir el sant de cara, tenir la bona, n'hi ha moltíssimes.
Tenir el sant de cara. Va, més coses. I de néixer amb la flor al cul... Què més ens portes?
Va, anem cap a un refrany que ens diu que no cal que ens preocupem d'aquelles coses que ens afecten directament o que no ens han de donar benefici ni prejudici. Que moltes vegades diem en castellà «Agua que no es debe ver, déjala correr».
Sí, d'acord.
I que moltes vegades ho diem en castellà justament perquè no tenim a mà una alternativa en català més enllà de la seva traducció literal.
Però segur que l'has buscada.
Sí.
Com ho podem veure?
I en català, quan una cosa no és de la nostra incumbència i és millor deixar que segueixi el seu curs natural, podem dir «Olla que no has de menjar, deixa-la cremar».
Ai, m'agrada molt aquesta. Olla que no has de menjar, deixa-la cremar.
Sí, perquè si ja no és per tu, és igual.
Escolta, que
no cal que la vigilis. Deixa-la cremar. I llavors, no és un refrany, però sí que hi ha una expressió, una frase que es fa servir molt, que és no et fiquis allà on no et demanen.
M'agrada més. Olla que no has de menjar, deixa-la cremar i ja s'ho fotran tu.
I per acabar, la següent expressió la vam sentir al Telenotícies. I ens la va dir Isabel Oliva, encarregada d'aquest any de dir la glosa de les fires de Sant Narcís de Girona.
Aquest any ha estat l'escollida per fer la glosa de fires i ha explicat en tot detall com eren i com ha canviat la ciutat.
I venia els duros a 4 pessetes. Vull dir que venia per aigües, estilogràfiques, fulles d'afaitar i ungüents i pomades per la calvície i per curar les morenes.
Aquesta la fem servir molt, eh?
Molt. Duros a 4 pessetes.
Els centenials ja no saben el que són els duros ni les pessetes, però nosaltres sí.
Aprofitarem justament avui perquè aquells qui no saben de què va això dels duros ni de les pessetes, que ja em sembla molt gros, que quedi lluny, avui ho expliquem.
Ai, Marta, que som grans.
Sí. Aquesta expressió es fa servir per expressar que es perden diners en el negoci, perquè no es poden vendre els duros a 4 pessetes. Perquè ells aquí, com estem dient, els queden lluny, un duro equival a 5 pessetes. Per tant, a cada transacció perds una pesseta pel camí, si vens duros a 4 pessetes. I també es fa servir per advertir que t'estan estafant, perquè ningú ven duros a 4 pessetes, ningú farà un negoci per prendre diners.
Bàsicament és engany.
Sí. Per tant, si algú veus això, malament. Mm. D'on ve aquesta expressió? Tenim dos orígens diferents. Hi ha qui ens diu que li atribueixen a Santiago Rusiñol, que amb el pintor Casas van muntar una paradeta. Alguns diuen que Olot, però segons vas buscant, altres se l'otorguen a altres punts de Catalunya.
Sí, clar, va passar tot arreu, no?
Sí, la que coincideix més, la que està més documentada, diu que Olot. Van muntar aquesta parada per comprovar si la gent de la zona es deixava seduir per la venda del duro 4 pessetes. I anaven cridant, duros a 4 pessetes, duros a 4 pessetes. Clar, ens hem de situar uns anys abans de la Segona República i hem de tenir en compte que aquest polifacètic artista organitzava espectacles per divertir-se i per divertir els amics. O sigui, era una mica una juguesca que va fer. Llavors, què va passar? Va quedar demostrat que la gent de la zona era malfiada perquè ningú no va voler, no van poder vendre ni un duro, ni cap ni un, ni ningú s'hi va interessar ni res, tot i que la mercaderia i el preu que demanaven, doncs, justament proporcionaven guanys palpables. Costava tant de creure, era tan inversemblant que algú pogués vendre un duro a 4 pessetes, que només podia ser una estafa. Llavors, ningú s'hi va
comprar
apuntar. Res de res, no els hi va sortir bé la jugada.
Van ensumar l'estafa piramidal, cosa que no sol passar, eh?
Sí.
Ens enganyen per on volen.
I llavors la segona teoria, tornem a anar al nostre estimat Joan Amades, que ens explica que la frase ve d'un famós barceloní de principis del segle XIX, que es deia Saladrigues. Un diumenge al matí, Saladrigues va posar a terra una parada de duros i va començar a dir que els venia a 4 pessetes.
Aquesta història me l'havien explicada.
Sí, eh?
A veure, prossegueix.
La gent, ràpidament, en aquest cas, sí que s'hi va apropar. I tothom anava mirant els duros, els analitzava, però els tornaven a deixar creient que eren falsos, fins que un espavilat es va disposar a comprar-los tots. Va dir, jo aquí te'ls compro tots de cop. Llavors, en Saladrigues li va dir que li havia de pagar amb 4 pessetes de les dites columnàries, o sigui, de les encunyades durant el regnat de Carles III, que es deien així columnàries, perquè tenien dues columnes esculpides. Mm-hmm. El valor, justament, d'aquestes pessetes, en comptes de ser de 4 rals, era de 5. Per tant, el negoci en realitat no tenia cap gràcia, perquè quatre pessetes columnàries ja valien un duro. Però la juguesca es va anar escampant, i va donar lloc a aquest refrany.
Hi ha altres maneres de dir el mateix?
Sí. Per exemple, podem dir donar-ne 13 per dotzena. Que aquesta, com que duros a quatre pessetes també es fa servir molt en castellà, si no volem fer aquesta... que s'assembla tant...
Ah, duros a quatre pessetes, també
sí,
ho diuen en castellà.
Sí, seran duros a quatre pessetes,
ah,
sí.
Ah, no ho sabia, això.
Però, en canvi, donar-ne 13 per dotzena, no. No es fa servir tant. Oh. Per tant, si el volem dir, també el podem dir, que podem dir també, duros a quatre pessetes, només faltaria. També, per exemple, si ens referim a fer un mal negoci, tenim fer el negoci d'en Robert amb les cabres.
Què va fer en Robert?
En Robert era un ramader de cabres negres que en canviava una per dues de blanques, perquè es pensava que eren millors les ovelles blanques, i va dir, vinga, anem fent. I quan es va adonar que s'havia equivocat a l'hora de fer aquesta valoració, va decidir canviar les dues blanques per una de negra, i ho va anar fent així successivament, fins que al final va acabar perdent tot el ramat.
Home, Robert, fill meu, clar, de veritat, eh? Un llençol a cada bugada. Mira, sí, com t'ho remato amb una de les teves.
És que jo... És...
Marta Pérez Verge, ens sentim la setmana que ve. Una abraçada.
Una abraçada
ben
forta.
Ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A la tarda de Catalunya Ràdio passen coses com aquestes.
Per parlar d'aquests 125 anys del Barça, afegim a la sobretaula una persona que ho sap tot del club. Estem parlant del periodista Frederic Portes.
El 1928, el primer ambaixador internacional que va tenir el Barça es deia Carlos Gardel.
Ostres, en Gardel.
En Gardel.
El de dos gardenies per a ti, sí, que sí, tens en Gardel.
El sé.
No és Gardel, aquest? Oh. Aquí és aquest.
Aquest és Machín.
Ai. Ah. Dos gardenies, no, Gardel.
Dos gardelies, no?
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
5 minuts i seran 3 quarts de 7 de la tarda. Per fi, Anna Priscila Magrinyà, bona tarda.
Bona tarda.
Per fi tindràs temps.
Oh!
Ai, per favor.
A veure si avui porto un guió curt.
No, que t'hem avisat, punyetera. Va, fem l'última i marxem.
Vinga.
Quina il·lusió, nena. Anna Priscila Magrinyà, després de 3 anys de convivència amb la tarda de Catalunya Ràdio, per fi tindrà un bon quart d'hora per explicar-vos totes. Bravo.
Deixa'm gastar-lo inicialment fent... Puc saludar algú?
Ja comença perdent el temps.
Puc saludar una col·laboradora d'aquest programa, que és l'Ada Parellada.
Home!
I vull dir, Ada...
Us heu creuat per res?
No ens hem vist avui. A vegades sí que ens creuem, no ens hem vist. Anna sóc jo. Ada, he fet el teu pollastre rostit per la nit de Cap d'Any, el vaig fer. Avui l'he menjat de tàper a la feina, que encara està més bo que el dia 31. I és la primera vegada a la meva vida que cuinava un pollastre rostit sencer.
I t'ha sortit bé la primera?
He de dir... El meu forn, diguéssim, que és antigot, se'm va fer el pollastre, les patates em van quedar crues, per tant, avui he menjat les patates que l'altre dia...
Ah, molt bé. I com les has acabades de fer, les patates?
Bueno, doncs ahir les vaig tornar a posar al forn, xiqueta.
Ah,
ja està.
Bé.
Vaig treure el pollastre, ja està. Però ara... Gràcies.
Ada, gràcies per aquesta recepta. D'on l'has treta, per cert, aquesta recepta?
Ella, a Instagram, que va penjant les seves receptes i tot això. Clar, te les explica en un minut, però un minut
però
no trigues
això,
nena. Vaig veure el vídeo 20 vegades, perquè
em
havies d'anar parant i anant...
Que el pollastre és a forn, és hora per quilo, no?
A mi, ja, jo vaig seguir la recepta, l'experta és ella. Jo ja no recordo ni... No, l'únic que recordo és jo, tota plena de mantega, que s'havia de fer amb llard de porc, no vaig trobar llard de porc.
I ho fem mantega.
Ho vaig fer amb mantega.
No t'haurà quedat tan perfecte.
Bueno.
Vull provar un tàper.
Vols que et porti un tàper?
Vull una carmanyola. Mira, la Marta del Cor ens diu, primera vegada que porta un tàper decent, l'Anna Priscila Magrinyà, els tàpers de la Pris fan sempre pena. Dada que dona la Marta.
En canvi, els del Cor he de dir que sí. Cuina bé la podrida.
La Marta del Cor, redactora de la tarda, l'heu sentit abans de 4-5.
Sí.
Que la tia s'ho escalfa en un plat i tot. Però què és aquest? Però què és aquesta senyora que ve d'alta cuna? Escalfar-se, què és això de menjar en un plat, quan pots menjar en una carmanyola de plàstic?
He de dir que jo he pres de la del Cor, i per, o sigui, no sé, perquè quedi més boniquet, per decència pròpia, per amor propi...
T'ho poses en un plat.
Sí, home, escalfeu-vos el tàper en un plat, que sempre queda millor. Però avui
no parlem
no
de tàpers.
No parlem de tàpers. Bon any a tothom, bona tarda. I porto informació de servei, companys i companyes, i una dada per a l'alegria de Màrius Serra.
A veure.
Any 2025. Sí? Si sumem el 2025 amb el seu invers, 5.202,
sí?
El resultat és un número palíndrom. El 7.227.
La grossa!
La grossa! Ja podem anar comprant aquest per la loteria de l'any que ve. La grossa de Nadal de cap d'any de l'any que ve, volem que sigui aquest número. I falta un zero. I falta un zero, però bueno, l'afegim per davant o per darrere. Aquest serà... No, hauria de ser per davant, perquè si no ja seria un altre...
Clar, és veritat.
Més informació de servei, que aquest cap d'any no us ha acabat de fer el pes. Espereu-vos a l'any... el nou any xinès, és el 27 de gener aquest any, que no us ha agradat
aquesta festa. És el 27 de gener?
El 29 de gener, sí.
Ah, anava a dir, perquè has escrit 29...
Ho estic inventant tot.
El 29 de gener?
El 29 de gener, i aquest any serà l'any de la serp, segons l'horòscop xinès.
Bravo.
Per anar canviant, si
voleu. O sigui que la meva criatura, el meu fill, serà, serà serp?
Serà serp el teu fill. Ep, i parlarem més tard...
Almenys serà el cap petit, vull dir, sortirà més fàcil.
De quina generació serà? Però això ho deixem pel final. Això ho deixem pel final. Perquè ja sabeu que tot sovint us porto efemèrides imperfectes, però per estrenar l'any, és que més 2025, que és un any rodonet de bona celebració...
Preciós.
Avui, amics i amigues, us porto efemèrides... Perfecte!
Oh!
No pot ser! Un cop l'any, eh? Un cop l'any.
Ja que tens temps.
Un cop l'any. Hem d'aprofitar que és 2025, que és una data rodoneta, les bodes de plata, i per fer-vos sentir grans, aquest 2025 fa 25 anys...
Ja hi som.
...de pel·lícules com Amores Perros, de l'Iñárritu, sí. American Psycho, de Mary Harron, Nàufrag, del Robert Zemeckis, Gladiator, que ara hem tingut la segona part,
sí, la segona part.
La primera del Ridley Scott és de fa 25 anys, o d'aquesta altra pel·lícula.
Em dic Erin Brockovich, que té un minut. Com és que hi ha informes mèdics enmig
d'aquests? Erin Brockovich, 25 anys, carot.
Mira, me'n vaig a plorar a la cantonada, ara vinc.
No n'heu tingut prou, jo crec que no n'has tingut prou.
No n'he tingut prou.
Una miqueta més. Enguany també fa 25 anys d'aquesta cançó.
Però encara no sabem si diu per mandra, per fanta, carpanta, panfanta... I no ho han aclarit, eh?
I diuen que no ho aclariran mai.
Ben fet.
Saps per què?
Perquè no ho saben ni ells.
Ah, aquesta és la resposta. Jo crec que cadascú...
Anys.
Que, o sigui, els cors, cadascú diu una cosa diferent.
Per mandra.
Carpanta. Una altra cançó que enguany fa 25 anys. No, això sí que no.
Home, aquella maqueta del pare Chiuts que va rolar per totes les universitats 25 anys.
25 anys. La del cor està... La peixera està dient, no m'ho crec.
És
no
que estic pensant que jo vaig anar a la facultat del 99 al 2003. Per tant, l'any que ve farà 25 anys que vaig entrar a la universitat.
Avui he vingut a destrossar-vos la vida.
Vaig a plorar.
Estimats i estimades oients... Una altra cosa que fa 25 anys no és la cançó, sinó és el directe d'aquest disc, és Doctor Calypso on Tour. Aquesta nit, qualsevol nit. Ai, aquesta nit amb el Calypso, Doctor Calypso, com m'agradava.
És que ara estic pensant que el Doctor Calypso tenia una cançó que es diu Plan 10,
sí.
10 escrit amb números, Plan sí. 10, que era la meva primera sintonia de ràdio.
Vols que la busquem? No sé
sí,
si
ara l'Isma la busca. Estava, ja va estar, ja està buscant. Que es diu Plan 10.
Sí.
I he tingut, era la primera sintonia del primer programa que vaig fer a Santa Coloma Ràdio, i ara he vist l'any del que és.
I de quin any és el disc o la cançó?
1996.
Veus?
Mira, mira.
Home, un clàssic.
Sí, són les 9 en punt, és que esteu a la sintonia de Trànsfuga. I així començava, mare de Déu, de l'any 96, fill meu. Però si hi ha gent treballant amb mi, que són nascuts aquell any...
És que resulta... Mira, tu estàs a punt de parir una criatura. Resulta que la gent no para de néixer.
Que pesats amb néixer, tu.
Fa 25 anys, Mishima encara cantava en anglès. Time after time, I tell myself that I'm... amigues, però hi ha altres efemèrides més enllà dels 25 anys. Per exemple, aquest any fa 250 anys, o farà 250 anys, del naixement de Jane Austen. Per tant, podeu, mira, trobar una bona excusa aquest any per llegir Orgull i Prejudici, Emma, els Watson. Fa 200 anys, farà 200 anys, del naixement de Johann Strauss, fill.
Sí, però qui era el pare?
Johann Strauss Sènior, que és el de la marxa Radetzky, però el fill és el de...
Ah, et pots creure que tota la vida confoses els Strauss?
Bueno, és que clar, no ho posaven fàcil.
Colló.
Coi, posa-li un altre nom!
No, és el teu cognom i estem amb tonteries.
Aquest març farà 150 anys de l'estrena d'això.
No.
T'estic donant temes, per aquest any. El Carmen de Bizet, que en aquest cas està cantat per la Calas, eh?
Ai, la Calas, a veure, posem una mica més.
Aquesta és la Carot.
No es nota la diferència.
T'hauria d'haver posat en el moment de la tornada, potser.
No, quin control és aquesta dona. Mira com l'avança.
Ara. Que bé que cantava i com va patir tota la seva vida, pobra dona. També farà aquest any 150 anys...
A veure, com era el seu tema?
Ah, no, t'anava a dir la cara.
No, que ets del bolero de Ravel.
Sí. 150 anys, però no del bolero, sinó del naixement de Ravel.
I amb quina edat va escriure el bolero?
A mi no m'ho preguntis, fill meu, que avui jo t'estic fent efemèrides rodones i el bolero segur que no és rodona.
I no facis restar.
També farà 100 anys, aquest 2025, de l'estrena d'una pinícola que hi ha molta gent que ja no haurà vist, però que...
La majoria no l'ha vist, a menys que hagis estudiat audiovisuals. Home, no, fill meu.
Vols dir? Jo crec que me la van posar a l'institut, eh?
Que va.
El cuirassat Potemkin!
Nena, que només l'han vist els dels audiovisuals.
Tu creus?
Sí, la gent normal que la peixera m'està contestant m'està dient que no.
Però classe d'història de...
No, home, no.
De l'institut, no us la va posar?
Posaven les escales d'Odessa i ximpun.
Ui. Ah. Aquella senyora amb les ulleres trencades...
I el carretó caient.
Ai, sí, el carretó del nen.
Bueno, no sé per què li poso veu, perquè no en té pas, però...
A veure, idees de negoci que us dono per aquest 2025. Perquè feu... O sigui, jo us dic el que succeirà aquest 2025, vosaltres decidiu què feu amb això,
Vosaltres penseu, poseu una mica de la vostra part.
Sí. A veure si us ho hauré de fer tot. Passen a domini públic les primeres caricatures de...
Que ja ens ho explica la Pris, que en realitat es diu Popeye, perquè té aquest ull que salta, no? Popeye.
Popeye. I l'Olive Oil, que és l'Olivia per nosaltres.
Olive Oil.
També... Passen a domini públic les primeres caricatures d'aquest altre.
Aguanta-m'hi, Lu, ja vinc!
Tom-tom. Tintin. Tintin. Els francesos i els belgues diuen tom-tom.
Tom-tom.
Milú.
Milú.
Tot plegat per un vulgar gat.
Un vulgar gat.
Això deu estar al Super 3, ara vull buscar.
No pot ser, sembla...
T'he de dir que això... aquestes pel·lícules, en aquest en concret que estem sentint ara, són les 7 boles de cristall. Jo ho he trobat a YouTube, però si ens busquen, a veure si està potser també al Trescat, no sé si per drets...
Ara ens ho busca la Marta.
O sigui, el que queda fora de drets no són les pel·lícules que sentim ara, de Tom-tom ni de Popeye, són els primers dibuixos, les primeres caricatures que es van fer en el seu moment, tant de Popeye com de Tom-tom. I ara sí,
Carot.
Ai. Ara, amiga Carot, tu que aquest any et sents molt implicada, parlem de la generació d'aquestes noves criatures que neixen aquest 2025.
Clar, si tu i jo som millennials...
Hi ha gent que diu que som xenials.
Tu i jo?
Sí, perquè som finals de la generació X i inicis dels millennials.
Ah, som xenials.
Som una...
Que
a mi... Mira, per fer-me una mica l'interessant. Va, doncs
som xenials. Vaja, a cavall entre X i millennials.
Les criatures nascudes a partir de l'1 de gener, o sigui, a partir d'ahir,
sí,
són Generació Beta.
Però aquest no és la família del Super 3.
Es van avançar, es van avançar.
Si el meu fill serà Generació Beta...
Què passa?
De proves. Que...
Esperem que surtin bé les proves, per favor. Què passa? A veure, hi ha moltes vegades que hi ha un nom i després se'ls hi posa un altre, eh? O sigui, hi ha com si diguéssim el nom tècnic i després se'ls coneix amb un altre nom, amb un tipus d'argot. Però escolta'm, des de quan parlem de generacions? Els baby boomers, la generació X, els millennials... En realitat, no fa tants anys que
parlem.
No fa 25 anys d'això, en fa uns quants més, però el nostre vocabulari, aquesta terminologia de generacions, el van introduir els historiadors nord-americans William Strauss, que crec que no té res,
no té res a veure amb els Strauss,
amb els Strauss, i Neil Howe, l'any 91, amb la publicació d'un llibre que es deia Generations. O sigui, des del 91 que hem posat noms a les generacions. L'assaig era el resultat d'una pregunta molt bàsica. Què ho feia que la gent que havia viscut la Gran Depressió i la Segona Guerra Mundial entengués la vida de manera completament diferent als nascuts als anys 40 i 50? Que et diré, home, jo crec que la resposta és fàcil, si més no.
Uns panyaus.
Que han viscut exactament el mateix, no? Que han viscut un moment històric similar als uns amb els altres. Aleshores, a partir d'aquella premissa, van començar a tirar enrere i van anar a parar al 1433...
Collons, sí que van anar enrere, nena.
Van considerar que començaven la primera generació traçable de la història, que és la generació artúrica. Aquesta sí que mola.
Artúrica, tu què ets? No,
jo
soc artúrica.
Jo formo part de la generació... Clar que vol artúric. Dir que estaries més... Bueno, mort ja, vull dir, ja no existeixes. Després vindrien la reformista, la reprisal, l'elisabetiana, la parlamentària, i així anant fent fins als nostres dies. De mitjana, tenen les generacions duren uns 20 anys, i què passa? Que, clar, doncs cada cop ens pensem que les generacions són iguals, cada cop potser sí, però hi ha generacions amb anterioritat, que aquí van trigar a arribar. Què vull dir? Que als Estats Units, quan ja hi havia els boomers, aquí encara no, perquè vivíem en una altra època. Però, Carot... Generació Beta.
Un Beta, tindrem un Beta,
2025.
Tu. Anna Priscila Magrinyà, fins la setmana que ve, gràcies.
Apa, que vagi bé.
Nosaltres us deixem amb el Tot Costa, on Sònia Gelmà us explicarà per què són optimistes amb el cas Olmo. Ho comentaran amb el Santi Jiménez, en Jordi Grau i la Marta Corredera. Nosaltres tornem demà a partir de les 4 i fins les 7. Re, 4 anuncis i la Gelmà. Fins ara.
La fan vestir rara, la seva mare va mirada, és perquè està
boja. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons. T'avorreixes? Regala't cultura. A Tarragona ho tenim tot preparat per la nova temporada d'arts escèniques. Teatre, circ, dansa, concerts, espectacles d'humor i màgia. Sigui quin sigui l'estil que busques, el trobaràs a Tarragona. Consulta tota la programació a agenda.tarragona.cat. Venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Amb tots vostès. Llesta i disposada per treure tota la merda de sota les catifes del món, Lali Simon.
Emma Vilarasau, Montplans i Júlia Bonjoc.
Uau. El millor que t'ha passat a la vida és la Lali Simon.
Lali Simon, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa, perquè quan parlem clar espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Revolució 4.0.
amb Xantal Llavina.
Estàs preparat per al futur? Vols descobrir com la tecnologia està transformant el món? Al Revolució 4.0 explorem les últimes novetats en innovació, intel·ligència artificial, emprenedoria i molt més.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Som revolucionaris digitals.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus
arreu del país. Buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat.
Meteomauri. La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat.
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.